Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Gràcies, Carlos. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Sabeu? Bé, ja ho sabeu, i tant que ho sabeu. Ho sabeu molt bé perquè quan Sant Jordi cau entre setmana és quan comencem a mirar què passa, què no passa, si plourà, si no plourà, si tindrem, quin temps tindrem, cap on ve. Avui parlarem molt de Sant Jordi, en tot cas. I d'entrada, si hem de mirar el temps, sembla que demà dimarts, sembla que no plourà. Això diu la previsió. Això comencem per aquí, eh? Sembla que demà dimarts, dia 23, dia de Sant Jordi, no plourà. Possiblement per la tarda sí que pot caure algun plugint cap al Maresme, cap al Gironès, Baix Empordà, Osona, però serà allò de sol i pluja. Vull dir, no serà una qüestió continuada. I a la resta de Catalunya, per la tarda veurem un cel inestable, però possiblement un què. Més enllà d'això, d'aquesta notícia de que demà sembla que no plourà, sobretot a la part gruixuda de Sant Jordi, que seria pel matí fins a migdia, primera hora de la tarda, la pregunta és quantes roses es vendran? Un munt de roses. Avui demà és el dia del llibre i de la rosa, no? En tot cas. Però, després ja parlarem de llibres, i ara, si em permeteu, parlarem de les roses. I faria una pregunta. S'estan pensant les roses catalanes? Doncs jo diria que sí. Jo no diria que s'estan pensint. Jo diria que han mort. Sé que el que estic dient ara mateix és contundent, però és que és una veritat, tal qual, eh? Les roses produïdes aquí a Catalunya han mort. Han mort. Almenys en termes numèrics. Quan parlo de mort, no és que no hi hagi roses a Catalunya, que hi ha. Parlo des de la vessant comercial, en aquest cas. I aquest Sant Jordi ens ho demostra. Es vendran uns 7 milions de roses. Això són xifres que dona, aproximades, evidentment, el gremi de majoristes de Marc Barnes, el que es preveu que es vendran. Tot un rècord, de roses. 7 milions. Llavors, la primera pregunta que us podeu fer, què està dient el Cruz? S'està dient que les roses catalanes estan morint, però vendrem 7 milions de roses. Sí, i a més us donen una altra dada. Catalunya és la comunitat espanyola que té més floristeries. De fet, el 20% de les floristeries que hi ha a tot Espanya estan a Catalunya. Llavors, Cruz, què estàs dient? T'has begut l'enteniment. M'estàs dient tot això i resulta que mor la rosa catalana? Doncs sí, és així. És tal qual. D'aquests 7 milions de roses, menys de l'1% seran de producció aquí, a Catalunya. Menys de l'1%. Estem parlant d'uns 50.000 exemplars. Al costat de 100 milions ja m'explicareu. Serà una exclusivitat fins i tot posar-li un Made in Catalunya perquè sigui exclusiva. Mira, jo et regalo una rosa catalana de proximitat. Sí, de proximitat. I això té un bon què, i més avui, que és el Dia Mundial de la Terra. Mireu, aquests 50.000 exemplars són els que comercialitzarà aquest any l'únic productor de roses que queda a Catalunya, concretament a Santa Susana, al Maresme, que no fa pas gaire era el Jardí de les Roses de Catalunya, i ara només farà aquests 50.000. I dic només aquest any perquè ja això s'acaba, finalitza, tanca, baixem paradeta. Yolanda Canales, benvinguda, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I a més, quan et regalin una rosa hauràs de miure el Made in, perquè sigui de qualitat catalana en tot cas, no?
Sí, sobretot això, el segell d'on ve, no?, el segell d'origen.
Menys de l'1%.
Sí, mira, perquè et facis una idea, als anys 70-80, només amb el que es produïa aquesta comarca, el Maresme, ja es cobria pràcticament tota la demanda de Sant Jordi. I una petita part venia d'Holanda, de França, o fins i tot de les Illes Canàries, eh? Es dedicaven 50 hectàrees al cultiu d'aquesta flor. I ara, doncs només queda un productor, Flors Pons, que l'any passat va destinar una hectàrea al cultiu de la rosa, i enguany això, uns 7.000 metres quadrats, i s'està plantejant deixar-ho estar, no plantar més roses, senzillament perquè no li surt a compte. Per què? No hi ha relleu generacional. Hi ha competència d'altres països, ell diu que desleial, com Colòmbia o Equador. El canvi climàtic, Doncs tampoc no ajuda, això és evident. La calor, per exemple, i la sequera fa que l'arròs tingui les tiges més curtes i que les copes siguin més petites. I clar, no és tan vistós, per dir-ho d'alguna forma. I després està l'ús dels fitosanitaris, que és molt més estricte a Espanya, a la Unió Europea, que no pas a altres països. I aquest exemple precisament el posava el Joan Pons, que és, com dèiem, el responsable de l'última empresa catalana que comercialitza roses.
Per qüestions de plagues, també el no fer fred a l'hivern, resulta que les plagues no es moren i hem de tractar més, tractar molt, per mantenir-les a ratlla.
Però demanda ja, almenys per a Sant Jordi, ja ho deies.
I tant, 7 milions de roses.
7 milions de roses, que és un 20% més, però la majoria d'aquestes flors vindran de Colòmbia i en menor mesura d'Equador i dels Països Baixos. El president dels majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, diu que actualment, en la mateixa línia que el Joan Pons, no és rendible produir pel volum de roses que demana Sant Jordi. Diu que calen unes infraestructures que valen molts diners i per això ell creu que enguany serà l'últim any amb presència de roses produïdes a Catalunya.
No rentable produir aquí. Per la quantitat de roses que es necessiten, necessites tenir unes infraestructures molt ben muntades i això val molts diners. I ja us dic que al no haver-hi un relleu generacional darrere, no es tira endavant. A part la pressió demogràfica de Barcelona va anant cap al Maresme, els camps es van perdent, evidentment es van venent, segueix havent-hi terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci. I ja us dic que la rosa d'aquí ha... Ho dic per als mateixos pagesos, que és l'últim any i arrenquen.
I encara hi ha una altra cara, en la venda de flors. El gremi de floristes denuncia també l'intrusisme que hi ha al sector. S'espera rècord de vendes, sí, però només, segons dades del gremi, una quarta part, atenció, una quarta part, correspondrà a vendes de professionals.
Llums i ombres de Sant Jordi. A més, penseu, i avui coincidiré aquest comentari amb el dia que és avui. Avui és el Dia Mundial de la Terra. Avui és el dia per pensar en tot això. Dia de la Terra, dia 22 d'abril. Penseu en la petjada de carboni que representa això, portar les roses d'Equador i Colòmbia, o d'Holanda. Què dir aquí d'aquesta cosa? La volta, Iolanda, si em permets, avui precisament estava comentant precisament que Catalunya té el 20% de totes les floristeries d'Espanya. El 20%. De fet, la més antiga de Catalunya està a Sabadell, potser també la d'Espanya, i també la que comença. Avui parlarem amb dues floristeries. Precisament li traslladarem aquests dubtes conforme al tema de l'intrusisme i tot això. Anem a parlar amb la floristeria més antiga de Catalunya, 1868 és la seva fundació, i amb la floristeria que comença, que debuta aquest Sant Jordi. I allà tenim, precisament, el Sergi Tor, en aquesta floristeria. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs amb un jardí. Avui sí que m'has enviat amb un jardí ple d'olor, ple de roses. Estic encantat de la vida, amb aquestes vísperes.
Tu, exactament, estàs a la floristeria que debuta en aquest Sant Jordi.
Sí, estem en una floristeria del centre de Lleida, concretament doncs, la floristeria l'alquimista de les flores, i el que estic veient hores d'ara doncs, és ja la prèvia de Sant Jordi, ja evidentment el que seria ja la rosa més típica, més habitual, i també ja veig aquí unes roses amb unes urnes veritablement precioses, no? Com si fossin gairebé, José Miguel, una joia, com si estiguessin amb una joia, amb unes urnes doncs, precioses, a banda, evidentment, de tot el que seria la flor, no? I les plantes. Ara ja comença a entrar clientela, fins i tot per fer reserves de cara a demà, i ara parlem doncs, de la seva propietària, la Sheila Zucker, perquè debute. És a dir, és el primer Sant Jordi del seu local, per tant, doncs, estaríem hores d'ara amb aquests nervis previs, amb una nit que també ens ha dit que serà molt i molt llarga de cara a preparar totes les flors de demà. Inicialment el preu és a partir de 4 euros amb el valor afegit que li pugui situar doncs, a cada floristeria. I ara aquí ja en breus instants tindrem a la Sheila Zucker, que està atenent doncs, amb una clienta aquí en directe a l'informatiu migdia de COPE Catalunya.
Bé, exactament. Pel que veus ara, els clients que entren a la floristeria aquesta en concret estan demanant tots roses o no? Suposo que és una qüestió avui, o sí?
Home, el que estic veient és que es fan reserves de cara a demà.
Ah, de cara a demà.
Les dues persones que han entrat estan fent bé, passaré amb aquesta hora perquè ja estigui preparat, suposo, per no fer cues. És a dir, ja saps que les persones són previsores, no? Ja
sempre hi ha... Home, no tots, jo no, eh? Jo no sóc gaire previsió. Tot s'ha de dir que igual vaig a la florista i em quedo sense rosa, no ho sé.
Exacte. No, home, per quedar-se sense no, però potser perquè si alguna empresa o si en aquest cas doncs, hi ha una comanda més superior, ja ho deixem pagat, aleshores està fent aquest exercici i aleshores, doncs, a cap i a la fi, doncs, és una previsió de més comanda. La botiga, doncs, com dèiem, respire aquest olor a Sant Jordi. Jo crec que hi ha un centenar ja de roses a l'aparador i, per tant, doncs, estem doncs, amb aquestes vísperes d'un Sant Jordi que es presenta de rècord, no? Recordem, gairebé se preveu 7 milions de roses que es vendran i ja tenim aquí doncs, a la Sheila Zucker que debute i que ja està doncs, aquí en directe amb tota la emoció, fa cara d'emocionada la Sheila. Escolta ja José Miguel Cruz. Sheila Zucker que debute al Sant Jordi com a floristeria.
Sheila, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I felicitats pel debut.
Moltes gràcies. La veritat que estem sorpresos, estem una mica emocionats, nerviosos per veure la resposta de la gent. Tot i que de moment està sent molt bona.
Bueno, de fet, sou la floristeria, una de les floristeries, vaja, desconec, suposo que hi haurà alguna altra, que debuta aquest Sant Jordi, vull dir, que és el primer Sant Jordi que viu. En aquest cas, com ho heu enfocat, això?
Pues amb molta incertesa, no sabíem fins, no res, fa dos dies, no? No sabíem pues, quina previsió de roses, de quantitat, de què és el que voldria la gent. I ens està sorprenent molt el fet de que la gent ve a reservar la seva rosa. Pensaven que seria tot d'últim moment, tot del mateix dia, i no.
Sheila, quines són les roses que més reserva la gent? Algun tipus de rosa en concret? Algun tipus de format? O no sé si en caixa, o la rosa sí, apelada, o com... Quin tipus de rosa reserva?
Pues lo que més estan reservant és rosa, diguéssim, elaborada, rosa d'autor. És a dir, una rosa més confeccionada, lluny de la típica rosa de funda de plàstic de sempre o tal, i la gent aposta molt també, per exemple, per materials que no siguin de plàstic. La gent no vol plàstic, vol lo paper o cartró, lo que sigui.
I els preus aquest any com va la cosa? Perquè pues, això és com bueno, el dia de la mona, en funció del què ja els preus pugen o baixen, però això aquest any com va?
Pues aquest any, a veure, nosaltres hem intentat, diguéssim, mantenir un preu estable a anys enrere, vale? No hem volgut incrementar el preu de la rosa i tal, i també a veure com respon la gent.
Ens estaríem així equilibrant, no?, la forquilla en funció de la... Sí. Doncs mira, Sheila, vosaltres debuteu aquest Sant Jordi i ara us presentaré a l'altra banda. L'altra banda és una floristeria, la floristeria Segalà de Sabadell, que porta oberta des de l'any 1868. Estem parlant de la floristeria més antiga de Catalunya. I abans m'estaven dient, no, possiblement igual és també la d'Espanya. Pues, no ho sé, però no m'estranyaria, perquè 1868...
Però de Catalunya segur.
De Catalunya segur. Mira, i es diu Carlota Segalà, la tenim al telèfon també. Carlota, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Mira, Carlota, al final sou la floristeria més antiga de Catalunya i d'Espanya, això ho podem confirmar, no? Catalunya segur.
De Catalunya segur, perquè és des de 1868, jo sóc cinquena generació, i el Borda de Gavà seria el segon, però jo crec que sí. I l'altre dia creiem que estem intentant averiguar si som els d'Espanya, també.
Carlota, quants Sant Jordis porteu? És que és una bogeria, bueno, això, no?
També has de pensar que quan jo vaig començar als anys 80, és una festivitat que ha anat molt a més. Tot i així, el meu record de petita, el meu avi era el jardiner de la caixa, muntàvem parada a la caixa, i ja venien les embolicades en paper de plata, i tenia 6 anys, i hi havia els llibreters als jardiners de la caixa, era molt maco, vull dir que de tota la vida. L'únic és una festivitat que ha anat a molt més.
Mira, Carlota, et presento a la Sheila. La Sheila és de Lleida, la floristeria de Lleida, i tu, la floristeria de Sabadell, és debutant a Sant Jordi. Sheila, et presento a la Carlota. Carlota, et presento a la Sheila.
Hola.
Bon dia, Carlota.
Bon dia.
Escolta'm, Carlota, com a floristeria veterana, quin consell li pots donar a una floristeria debutant?
Bueno, jo sempre dic el mateix. El més important en aquesta vida, en la teva feina, és posar-hi molta passió, molt amor,
Sí, sí, no, et sento. Has dit molta passió, molt amor?
Exacte, molt amor, molta passió. És que he pensat que s'havia penjat, perdoneu. Molt amor, molta passió, i no, no tot són flors i violes. Hi ha una part que no es veu, que és la part de netejar, de... i d'atendre la gent, sí. I tal, que és bastant... molta paciència, i sobretot amor. Jo no tinc molt clar, i és una cosa innata que et surt a dins.
Estàs d'acord, Sheila, amb tot això?
Sí, sí, completament d'acord, completament.
Amor, passió, i passió per la feina, sí. I tota la feina que no es veu darrere, eh?
Sí, que els principis també són molt difícils, saps? Els principis són molt difícils, i llavors, pues, esforçar-te molt, i el no existeix.
Clar, ho estàs notant, això dels principis, Sheila?
Això que és
més costós que has de tirar. Doncs, sí. Sheila, gràcies per atendre'ns. Em quedo amb la Carlota per xerrar una mica amb ella sobre la història, en tot cas, eh? Sheila, que tinguis un bon Sant Jordi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't.
Moltes gràcies. Gràcies, adéu.
Adéu. Carlota, em quedo amb tu perquè, clar, hi ha coses que vull preguntar-te conforme al fet del relleu generacional. Quan estem parlant d'una època que costa tant que hi hagi un relleu generacional a un negoci, ostres, la floristeria sí que sembla que ha funcionat bé, no?, això del relleu generacional.
Sí. Els orígens primer venen de la pagesia, i llavors horticultors i floricultors també, i llavors sobretot vivien de la jardineria els primers orígens. Tot i així ja tocaven el tema de les flors. Vull dir que abans, antigament, no era com ara, no era tan comercial. Abans es treballava molt per Tots Sants i el dia de Santa Maria, i punt, perquè jo tinc dietaris molt antics, del 1909, i ho veus, que era el dia fort. Però, bueno, sí, venim sobretot que érem floricultors.
Això t'anava a dir, que tu tens autèntiques peces de museu, no? Aquests dietaris que m'estàs dient són joies de la història, no només de la floristeria, sinó dels costums de l'època.
Exacte. Per exemple, a l'exposició universal del 1929 ens van presentar, el meu avi va posar, el meu rebessavi, en Jaume Sagalà Balcells, va posar un cactus de 17 metres i va guanyar li van donar una medalla d'or i tal a l'exposició universal. Tenim la foto d'aquelles antilles i tal, i que això és un tresor. I el meu rebessavi també va ajudar molt, els ubicadoria, a plantar molts dels cactus que hi ha a Montjuïc, són de casa.
Escolta'm, com s'ha facilitat tant el relleu generacional? Perquè, clar, fins a arribar a tu, tothom ha d'haver tingut almenys un interès per continuar amb el negoci.
Clar, això depèn, per exemple el meu avi, que va ser l'hereu del Jaume, diríem, doncs es va casar amb la meva àvia, i la meva àvia sabia molt, tenia molt de gust, eren com adelantats en el seu temps, i ella va innovar molt. I en el 1922 ja vam posar una floristeria més al centre, perquè primer teníem un mas, érem cal jardiner, li deien, saps? I llavors això, després la passió aquesta li va passar a la meva mare, i la meva mare m'ho va passar a mi. La meva mare, nosaltres, o sigui, som quatre germans, vaig ser jo. Sempre cau algú.
No, ja veus que en aquest cas ets tu. Sí, sí. Escolta'm, i aquest Sant Jordi, quina diferència veus dels Sant Jordis dels anys 80? Sí. Per posar un exemple, que no anar-nos al teu rebesavi, sinó quedar-nos una mica més a prop.
Sí,
del Sant Jordi dels anys 80 hi ha un Sant Jordi contemporani com el que tindrem demà.
Sí. Bueno, ha canviat molt, per exemple. Sobretot, per exemple, abans, pues, sobretot el Sant Jordi, pues, era només a les floristeries. I jo recordo l'any 80 una cua a la Rambla, estàvem a la Rambla, i una cua llarga, i hi havia unes paradetes de llibreters, però no és com ara, que ara també, no vull dir la paraula, però m'entens? Ara és molt diferent. Quan jo vaig començar és molt diferent, molt diferent. Però és una cosa que ha anat a més, O sigui, si a casa en veníem X, ara venem moltes més.
Exacte.
És una facilitat que ha crescut molt. Ara és el gran dia.
Ja, i noteu molt la competència deslleial? Vull dir, quan es posen totes aquestes paradetes per les cantonades i tot això?
Bueno, el que estem molt disgustats, els floristes, i aquí és el que jo vull dir també, que és que nosaltres els floristes lluitant tot l'any, venint d'un Covid, d'un post-Covid, de dos Sant Jordis que caien en cap de setmana, que sempre és per nosaltres pitjor, els de ciutat, doncs el tema que s'ha prostituït que tothom pugui vendre coses per Sant Jordi, que puguin muntar totes les paradetes, tothom, i que tu penses en el florista de Barcelona, que té que competir amb X.000. Doncs clar, nosaltres som els únics que pagarem l'IVA d'aquestes coses que comprem, del Pomero, i sí, jo crec que s'hauria de fer una mica de control. Estem molt disgustats els floristes, perquè estem tot l'any lluitant, i aquest dia tothom ve.
Clar, entenc el que vols dir. Ho entenc i ho entenc molt bé. Escolta'm, parlant de les classes de roses, quina serà la més demanada aquest any? Quina previsió teniu?
Nosaltres, bueno, sempre el 90% de la gent les vol roses vermelles, sempre és la dominanta. En aquest cas, com que n'hi ha poca de producció nacional, perquè només queden dos pagesos al Maresme, jo ja fa anys que la tinc que comprar, bueno, la compro al meu proveïdor de tot l'any, i aquest me la serveix d'Holanda. I les roses, jo tinc dues varietats de Freedom, de l'Equador, i la rosa Red Nomi, que és d'Holanda. El florista el que intenta és comprar la millor, la millor.
Ah, entenc.
En el cas, han comprat roses de 80 centímetres, d'una gran qualitat, que puguin durar molt i que el client estigui content. I intentem marcar la diferència fent roses d'autor, més elaborades.
Quan parlem roses d'autor, quan considerem que una rosa és d'autor?
Bueno, jo, per exemple, ara fa 20 anys, un dia vaig improvisar, veníem en aquella època encara les roses, amb el típic cel·lofan i amb les espigues, que això durant molts anys, bueno, ha sigut molts anys així. Un any vaig improvisar una rosa amb un tros de jerricó i una espillera i li vam, bum, i tothom es va girar la cua i va voler que. I llavors, des de fa molts anys, fem, les roses les fem marcant la diferència. Jo, en el meu cas, faig 5 models diferents, des de lo més senzill, que és la clàssica, passem a la rústica, i llavors en faig una, es diu el nivell 4, el 4 és una super, que li diem que cada dia és com una escultura. O sigui, des de lo més, des de lo menos, a lo más.
Escolta'm, Carlota, inevitablement he de parlar de preus. A quin preus oscilaran aquest any les roses? Des de la més senzilla a la més elaborada?
Bueno, com que estem en anys de crisi i tal, jo fa més de, poder fa 15 anys que no moc el preu, jo venc des de la de 10 euros, que és la clàssica, una rosa de 80 centímetres, d'alta qualitat, embolicada amb un paper d'estràs, molt maco, i la que venem més cara és la de 30, o sigui, tenim 10, 15, 18, 12, vull dir que... Des que la pugui comprar, tot l'any jo la venc a 8 euros, la rosa, 5 euros la rosa, i des de la... Vull dir que tot l'any...
Perfecte. Doncs és un plaer i un orgull doncs, parlar amb la floristeria més antiga de Catalunya, segur, i possiblement d'Espanya.
Sí, sí. Per mi tot un
honor, eh? La floristeria Segalà, a Sabadell. Escolta, Carlota, està tot un plaer. Moltes gràcies per la xerrada.
Per vosaltres, moltes gràcies.
Bon Sant Jordi.
El que vull dir és que intenteu la gent a comprar-les a la vostra floristeria de barri. Intentem salvar el petit comerç i aneu a la vostra floristeria.
Això s'hauria de fer. Gràcies, molt amable. Bé, doncs, ja ho sentiu, és el que, escolta, és tot un què, dietaris de l'Exposició Universal de 1929. Fantàstic, aquestes coses m'agraden molt, em posen, me hacen que me venga arriba. Bé, de seguida parlarem de llenguatge. Els memes, sabeu els que són els memes, no? Són aquests figuretes que estan a WhatsApp o que estan a les xarxes socials, que són una cara, una somrient, que és una mà amb un polze cap amunt, que és un símbol del dòlar... Això són memes, aquests dibuixets que fins i tot poden ser acudits, no? Sabeu en què estan triomfant? En els nanos. Els nanos cada cop més triomfen i es comuniquen amb memes amb una situació i amb una manera de dir les coses molt diferent a les que entenem els adults. És a dir, tenen un llenguatge secret, entre cometes, que interpreten, que és diferent. És a dir, una carona pot dir qualsevol cosa. De seguida parlarem d'aquest tipus de memes i de llenguatge dels nanos i d'aquesta situació possiblement fins i tot educacional, perdó. Però abans, va, biquini o banyador a la vista. Sé que ha baixat les temperatures i que tindrem una setmana fresqueta, però és igual, que és que ja ve l'estiu, eh? Per adelgazar, pues tu mejor aliado. ¿Cuál es? El plan 1, 2, 3, imprescindible para bajar más de 3 centímetros de volumen y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas y sin efecto rebote. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, pues nos lo explica. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Tenemos que anticiparnos ya al verano, empezando por desintoxicar nuestro cuerpo para perder peso, volumen y mejorar el bienestar en general. Porque lo difícil no es solo adelgazar, es no volver a coger esos kilos que hemos perdido. Y para evitarlo, con el plan 1, 2, 3 y sus 3 semanas se consigue fácilmente.
Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, en esa semana ya bajamos de volumen, eliminamos las toxinas, las retenciones de líquido y perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Conseguiremos un vientre plano, reducimos la barriguita, el cansancio, combatimos el estreñimiento y bajamos más de 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
saciantes, captan y eliminan la grasa para que sigamos perdiendo peso, y el resultado, de 4 a 7 kilos. Voy a dar el teléfono, Cruz.
Venga.
650-51-52-53, porque los oyentes de COPE que llamen ahora, con el plan 1-2-3 tendrán de regalo 28 parches reductores para ese vientre, para esos muslos, para despedirnos de la celulitis y de los michelines. Tendrán de regalo extra nuestra infusión detox y también de regalo una caja de nuestras galletas de pura fibra para el desayuno o para la merienda. Gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora mismo. El teléfono 650-51-52-53, y si lo quieres, te lo enviamos a tu domicilio. No tienes que desplazarte a ningún centro, te lo entregaremos por mensajería sin gastos de envío.
Y rápido, vas a perder rápido, pierdes volumen rapidísimamente, y la grasa localizada, esa que está en la barriga, en las piernas, en las caderas, pues también la pierdes. Es drenante, te deshinchas y vas a controlar tus niveles de azúcar y colesterol. Y no son batidos, no, no son batidos. Y no vas a pasar hambre, es económico, con registro sanitario y totalmente natural. Así que llama ya, ahí está ese teléfono, 650-51-52-53, y vas a perder de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta, ¿qué es que nos vamos a olvidar ya de la barriga?
Claro que es infalible, ¿no? Para perder peso, deshincharnos, bajar volumen, y para que esta primavera, verano, luzcas tipazo. Y recordar que es apto para todos, hombres y mujeres. Repetimos el teléfono, 650-51-52-53. Llámame, infórmate sin compromiso. Y si lo quieres, recuerda, me tienes que pedir el regalo. Los parches reductores anticelulíticos, la infusión detox y la caja de galletas de cúrcuma y chía, que te van a venir con tu plan 1-2-3.
Pues ya lo sabes, en el plan 1-2-3 ya sabéis que no viene solo, y son tres regalazos los que van con el plan 1-2-3, y fácil, solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana y ya está, empezamos a bajar de volumen y peso, y de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Patunets molt grans, una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu, adéu, gràcies. I de seguida, doncs, parlem del llenguatge dels memes. Per què estan triomfant en els joves? Atenció, perquè igual un jove posa un meme determinat i no vol dir el que nosaltres pensem. Aquest és el què, eh? A més, penseu que aquesta manera de comunicar-se està canviant. Els menors espanyols passen cada vegada menys temps a les aplicacions de comunicació convencionals. De fet, el darrer any el seu ús ha disminuït un 12%. La pregunta seria, quines són les aplicacions de comunicació convencionals? Quines diríeu? WhatsApp. WhatsApp ja és aplicació convencional. O sigui, de viejunos. Això a mi em trenca totes les esquemes, eh? Imagineu, ja WhatsApp, que en la nostra vida ja fa dos dies que està, ara ja és de viejunos, com en Facebook, ni te cuento Facebook, eh? Doncs de seguida en parlarem de tot això, força interessant conforme la manera de comunicar-se tenint en les portes el dia del llibre. Quan parlem de comunicació, quan parlem de llenguatge, parlem de com es comuniquen els joves, ojo amb els memes! De seguida en parlem. Aquí Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Ey! ¿Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucoche.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en medac.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Llenguatge dels memes. I aquí, sobretot si teniu criatures i adolescents, heu de posar un ull, perquè igual, quan posen un meme no significa el que diu el meme. Bé, primer, comencem pel principi. Què és un meme? Un meme. Què és un punyetero meme? Un meme són aquestes figuretes que estan a les aplicacions de missatgeria tipus X, tipus WhatsApp, Facebook, que acostumen a ser doncs, una carona rodona, groga, habitualment, encara que pots escollir el color, i que fa diferents expressions, d'alegria, de que plor, de que està trist, de que està content, després hi ha cors, hi ha petons, hi ha pluja... Vull dir, aquests dibuixets que utilitzem diferents missatges doncs, per fer diferents expressions. Encara que els joves l'utilitzen de maneres molt diferents. Però per què triomfen entre els més joves els memes? Tenim al telèfon a la Glòria Rodríguez, que és psicòloga de Custodio. Glòria, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué triunfan los memes o por qué han triunfado desde el principio, sobre todo con los más jóvenes?
Al final los memes yo creo que triunfan por ser rápidos, por ser creativos, ¿no? En realidad es un chiste, es algo que describe algo del día a día, pero muy entendible, pues creativo, imaginativo, ¿no? Entonces yo creo que triunfa por eso, por esa finalidad un poco divertida que tienen.
El meme tiene una parte divertida, pero puede tener una parte negativa, o sea, tiene una segunda cara.
Sí. Sí, a ver, el meme es lo que ha cambiado un poco de la forma de que tienen comunicarse ahora los jóvenes, ¿no? Es que antes la comunicación era un poco más espontánea. Tú antes hablabas por teléfono y lo que decías, pues lo decías a la primera, ¿no? Ahora es todo escrito, es todo además a través de un dispositivo electrónico que no saben quién eres, o sea, es anónimo, ¿no? Entonces ahí está el miedo. También, ¿no? Porque hay gente que pues te pierde ese miedo al que dirán, no saben quién soy, entonces digo lo que sea. Entonces estamos rompiendo unas barreras que de otra forma a lo mejor nos costaría un poquito más, ¿no? Ese anonimato nos hace pues quitarnos también ese miedo a decir lo que sea.
Bueno, pero esto siempre ha pasado con internet, sobre todo en las redes sociales, sí. El anonimato ha sido siempre muy destroyer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es verdad que el meme, bueno, pues encima yo lo veo un poco como antes cuando hacías un dibujo, ¿no? En un cuaderno, a lo mejor de un compañero, de un profesor, que le ponías el típico bocadillo, pero es verdad que ese dibujo se quedaba a lo mejor en esas risas entre tú u otra persona y ya está, ¿no? Pero el meme no. Ahora con las redes sociales y con internet, ese dibujo a lo mejor que se hace de un compañero, de un profesor o de cualquiera, ¿no? Porque ya rompes esas barreras, se distribuye rapidísimo, ¿no? Eso es lo que ya no sale el meme, sino es lo que hacen las redes sociales, claro.
¿Los jóvenes están cambiando las plataformas para comunicarse? O sea, esto cuando hablamos de comunicaciones convencionales, ¿a qué nos referimos?
En el estudio que ha hecho Custodio hablan un poco pues de WhatsApp, ¿no? De los mensajes instantáneos. Ahora, ¿cómo se relacionan los jóvenes? Pues a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de las aplicaciones de los juegos. Yo el otro día hablaba con un chico
Estás diciendo, Gloria, perdona que te interrumpa, que ya WhatsApp es de viejunos, o sea, es de ya gente mayor.
Bueno, el viejo no de nuestra generación.
Bueno, tampoco tengo interés. Es que es un problema esto, ¿eh? O sea, WhatsApp ya es de viejos, o sea, estoy...
WhatsApp se está utilizando menos, sí. Ahora hablan a través de Instagram, hablan a través de los juegos. Yo el otro día eso, hablaba con un chaval que sus padres lo habían castigado sin móvil. Le digo, pero no te han castigado sin salir, ¿no? Puedes salir. Y me decía, ya, pero ¿y cómo quedo? Si no tengo mi Instagram. Y yo, bueno, espontaneidad, llama al timbre de tu amigo que vive al lado, ¿no? Pero...
Eso pasa, ¿eh? O sea, no es muy difícil ver a tres chavales que son amigos sentados juntos, pero comunicándose, estando juntos y comunicándose a través de Instagram o de... Bueno, yo pensaba que era WhatsApp, pero veo que ya no es WhatsApp. Ostras, fíjate, veo que este tipo de redes o de plataformas para comunicarse, como Instagram, como WhatsApp, como X, como TikTok, parece que son casi tienen el comportamiento de un ser vivo, ¿no? Nacen, crecen, a veces se reproducen como Facebook y mueren. O sea, es una cosa que es curioso, ¿no? Y esto es muy muy rápido además, ¿no? Porque los jóvenes enseguida pillan algo y lo disparan.
Sí. Total. Claro, yo hay veces que, muchas veces que hablo con los chavales del instituto o algo, ¿no? Le digo, no es que yo sea muy mayor, es que esto está evolucionando muy rápido, ¿no? O sea, es verdad que nosotros antes Facebook, o sea, Facebook ya, olvídate. Ya.
Esto sí que es de viejunos, esto es de dinosaurios ya, sí, Facebook. Sí, total.
Messenger, acuérdate.
Oh, Messenger, MySpace. Los más antiguos igual recordaremos MySpace, que eso ya era lo más en su época. Estamos hablando de hace 10 años, o sea, tampoco
claro,
tanto.
Claro, por eso, que tampoco tanto. Pero no, se ha evolucionado muy rápido. Y ahora, pues a lo mejor, lo que te dejan hacer, pues aplicaciones como TikTok, Instagram, ¿no? Más a través de vídeos, WhatsApp ya no te deja. Entonces, por eso, ese cambio también.
Claro, a raíz de lo que estabas comentando de este joven que castigaron y demás, y lo que comentaba yo de estos tres jóvenes que se comunicaban a través de redes sociales estando uno al lado del otro, claro, ¿esto no es negativo? Bueno, a mí, igual desde mi punto de vista viejo, no lo veo negativo, ¿no? Porque digo, ostras, vale, bien, sí, a las redes sociales, sí, a comunicarse a través de las redes sociales, sí, también a la comunicación humana. Ostras, que parece que se pierda, ¿no? Que pierdan un poco el norte y que ya sin un móvil no se van a hacer nada. ¿Esto no tiene unas connotaciones negativas?
Sí, claro. Mira, al final yo creo que con los jóvenes o los adolescentes perdemos, ¿no? Si les decimos todos los riesgos y todo lo malo, ¿no? Hay que ver también el beneficio de, pues, por eso, de comunicarte con alguien que está lejos. Pero, ojo, si estás rodeado de gente, no estés con el móvil, ¿no? Es mucho más rica la conversación que podáis tener que pues, lo que estáis viendo. Es verdad que si tú les ves y les oyes, están comentando lo que están haciendo. O muchas veces incluso están jugando a algún juego juntos, pero están juntos, pero con el móvil. Entonces, ¿para qué sales de casa, no? Pues, claro, respirar hondo, dejarlo. Yo creo que al final eso es educación.
Pues Gloria Rodríguez, Ben, psicóloga experta de custodio, como siempre. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Qué suerte te eches? Ojo al penón toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte e inolvidable. Anúnciate en radio.
Escolta'm, ja tens les finestres de Brico Ventana, perquè ara encara tenim una setmana fresqueta, i si teniu les finestres modernes de Brico Ventana, ho notareu perquè mantenen la teva llar, en aquest cas càlida i acollidora, o si és l'estiu, fresqueta perquè conserva l'aire condicionat. Són les finestres modernes de Brico Ventana. Brico-Ventana.es, Brico-Ventana.es, per donar-li a la teva llar el confort que es mereix, una comoditat màxima. Brico-Ventana.es, per allà a la casa. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a la una i continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope, però, a més, recordar que dimecres, dia 24, estarem a Castellví de Rosanes en directe des de Corça per celebrar el seu 50è aniversari. A Castellví de Rosanes, amb Corça, Herrera Cope, Catalunya i Andorra. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.